creepy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, for you don't say thank you.
Hey, què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més aquí a Temps Ombrívol. Com sempre, fem-vos companyia aquí un servidor, el Dani Castillo, el vostre programa de les mogudes rares, les mogudes paranormals misterioses de l'última setmaneta, sempre acompanyats de la millor música rara, estranya, psicodèlica de tots els temps. Aquí a Canal 20 Ràdio. Fem-vos companyia com cada dijous a 2:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda. Temps Ombrívol. I esperem que aquesta setmana hagi estat una setmana agradable per totes i tots vosaltres, i doncs espero no espatllar les notícies que portem avui ni amb la música que us he portat avui. Per cert, disc nou, els Bubble Puppy, aquesta setmana una nova formació que potser és desconeguda per vosaltres, Bubble Puppy, que es va formar el 1964 a Austin, Texas, Estats Units, pel Rod Prince i el Roy Cox, buscant formar doncs una gran banda de rock basada en duels entre dues guitarres solistes, Prince i Coix. Van reclutar a Todd Pollard, un gimnasta saxofonista i guitarrista amb addicció final del Dani Segovia, que es va completar, doncs, o va fer que es completés la primera formació del grup. El seu concert de debut va ser l'actuació com a teloners de Who a Austin, déu-n'hi-do, actuar com a teloners de Who en aquella època. Després de diversos canvis de formació, finalment el 1969, el 1967, Bubble Puppy va signar un contracte amb la discogràfica International Artist. El 1968 la banda va tenir un èxit menor gràcies a la cançó Hot Smoke en Sassafras, i doncs bueno, tot i que el senzill va ser molt popular a Europa, sembla que a Estats Units doncs va passar una miqueta desapercebut, i va arribar a estar al lloc 14 de les llistes nord-americanes. Aquest relatiu poc èxit, relatiu perquè clar, arribar al 14 de les llistes nord-americanes doncs tampoc està tan malament, però doncs potser per la discogràfica doncs no era prou. Entre ells doncs van tenir també alguna discussió. Sembla que doncs aquestes diferències van provocar friccions entre el grup International Artist. El 1969 la banda va editar el que va ser el seu únic LP, A Great Gathering of Promise, que és el que portem avui. De fet, començarem amb el primer tema, Hot Smoke and Sassafras, que és doncs el que va donar, podríem dir, la porta d'entrada, el que va obrir la porta a l'èxit, entre cometes, èxit dels Bubble Puppy. Anem a escoltar Bubble Puppy amb aquest tema que comentàvem, el Hot Smoke and Sassafras. Doncs vinga, som-hi, Bubble Puppy.
Bring the fire and flame, truly as it stop the rain. But in the gardens of the moon, time is held within the silver spoon.
I seguim, seguim aquí a Temps Somriure amb totes i tots vosaltres. Doncs aquest grup que he portat avui, els Babel Papi, potser no els coneixíeu i us estic sorprenent, o potser no, potser m'ho dieu. Jo què sé. En fi, anem amb aquesta actualitat que fa por. De vegades fa més por l'actualitat real que no pas les històries inventades. En fi, científics revelen l'any del primer contacte extraterrestre. 2026. L'existència de vida en un altre planeta podria demostrar-se cap al 2026 gràcies a un nou telescopi que podria detectar signatures fetes per criatures vivents. Una investigació de la Universitat Estatal d'Ohio, als Estats Units de Nord-Amèrica, presentada a la reunió d'abril de la Societat Nord-Americana de Física, mostra que el telescopi espacial James Webb de la NASA podria detectar un senyal de vida en altres planetes en tan sols 60 hores. L'estudiant de postgrau Caprice Phillips va explicar que els resultats del seu estudi mostren que poden trobar de manera realista signes de vida en un altre planeta en les properes 5-10 anys, en una franja de 5 a 10 anys. Phillips va calcular que quan el telescopi espacial James Webb es llanci a l'octubre, es podria detectar amoníac al voltant de planetes nans gasosos després d'unes poques òrbites. Cap d'aquestes superterrestres o mini-neptuns existeixen dins del nostre sistema solar, de manera que els científics intenten determinar si les seves atmosferes contenen amoníac i altres signes potencials d'éssers vius. Phillips i el seu equip van modelar com els instruments de James Webb respondrien a als diferents gasos dels diferents núvols i condicions atmosfèriques en un planeta nan gasós. Després van produir una llista classificada on s'hauria de buscar vida amb aquest telescopi, creant un conjunt potencial d'objectius per a les primeres observacions. Segons les paraules del propi Phillips, la humanitat ha de contemplar les preguntes: estem sols? Què és la vida? És la vida en d'altres llocs similars a la nostra? La investigació de Philips suggereix que, per primera vegada, tenim el coneixement científic i les capacitats tecnològiques per començar de manera realista a trobar les respostes a preguntes com aquestes. Hi ha alguns tipus diferents de planetes que no es troben en el sistema solar, incloses les superterres, els Júpiters calents, els planetes inflats i els mons mini-Neptú. Aquests últims, com els mini-Neptú, també coneguts com a planetes nans, gasosos o de transició, doncs són més grans que Neptú, però similar quant a la composició del planeta. El món gelat en termes d'atmosfera i temperatura. És un planeta gasós que té un nucli rocós envoltat per una gruixuda capa, un gruixut embolcall d'hidrogen, heli i altres substàncies químiques amb un radi de fins a 4 vegades el de la Terra. A causa de la gravetat més forta que la Terra, aquesta classe d'exoplanetes pot retenir una atmosfera considerable dominada per hidrogen que pot albergar vida extraterrestre. El telescopi espacial James Webb, que es llançarà a finals d'aquest any, oferirà una visió sense precedents de la composició atmosfèrica dels planetes nans gasosos. Les atmosferes dels mons subjectiu tenen una química completament diferent a la d'un planeta habitat similar a la Terra, amb una atmosfera oxidant. Per al seu estudi, Philips va investigar la detectabilitat de l'amoníac, una possible signatura biològica en les atmosferes de 7 planetes nans gasosos potencialment habitables. Això es va basar en l'ús de diversos instruments que operaran en el telescopi espacial James Webb quan estigui activat. En fi, que amb una mica de sort, doncs, cap al 2026 podríem tenir un recull de possibles planetes on es podrien trobar, doncs, on es podria trobar vida. I per tant, doncs, afegiríem una mica més d'informació sobre aquest tema a la que ja tenim. Us sembla esgarrifós? Home, no sé si és per cridar tant, però bueno, com a mínim sorprenent. Anem a per un altre tema dels Babel Papi. Anem a escoltar Toots Tune. Endavant. My mind began to grow. It came to music, which gave me hope. Now my whole life's a downhill slow. The music touched and I was free to lead the life. Expressing love through melody, the only way my heart is free, the only time I really see, the only way I earned it free, the only way. With my mind, so I'll sing the love of tornem aquí amb totes i tots vosaltres. Perdoneu, però és que m'he quedat de pedra amb el temarro de Babel Papi, eh? Tuts Tune, brutal, brutal, brutal. Feia temps que no sentia un tema tan bèstia. Tornem-hi. Recorda, estàs escoltant Temps Ombrívol amb un servidor Dani Castillo aquí a Canal 20 Ràdio. Dijous a 2:15 de la nit i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Som-hi, perquè els Estats Units adverteixen, ojo, a la bomba, que estem a la vora d'una imminent i inevitable guerra nuclear. Sí, el comando estratègic dels Estats Units, un dels nou ordres unificats del Departament de Defensa dels Estats Units, és l'encarregada d'admetre cada any una declaració de postura en què informa el Congrés sobre l'estat d'aquest comando estratègic i actualitza el pressupost de l'any vinent. També proporciona informació sobre possibles conflictes en el futur i sobre la seva preparació pel que fa al tema del combat. Val? Dilluns va revelar que planejava informar el Congrés sobre l'actual amenaça d'una guerra nuclear. L'espectre del conflicte d'avui no és lineal ni predictible, segons s'escriu a Twitter a la vista prèvia de la declaració de postura, i les paraules textuals van ser: hem de tenir en compte la possibilitat que un conflicte condueixi a condicions que podrien portar molt ràpidament a un adversari a considerar l'ús nuclear com a opció menys dolenta. Dimarts al matí, el comandant Charles Richard va iniciar el seu testimoni davant del Comitè de Serveis Armats de la Cambra de Representants i el Comitè de Serveis Armats del Senat. Per primera vegada en la història, la sanció s'enfronta a dos adversaris, parells estratègics i amb capacitat nuclear al mateix temps, el que han de ser dissuadits de manera diferent. Continua, segons continuen les paraules d'aquest comando estratègic. L'almirall Richard continuarà el seu testimoni aquest dimecres, és a dir, aquest dimecres passat va continuar dimecres tarda el seu testimoni abans de la seva reunió amb els comitès. L'almirall de 4 estrelles va dir al diari The Hill que els Estats Units s'està preparant actualment per una guerra a la qual no ha combatut abans. Aquest comando espacial dels Estats Units s'enfronta a un dilema únic en el sentit que no podem planificar conflictes futurs basant-nos en com combatem conflictes anteriors, fins i tot si estiguessin disposats a fer-ho. Ha afegit, doncs, amb les seves paraules, aquest comandant Richard. Més aviat ens estem preparant per a la guerra que encara no s'ha lliurat, perquè hem de preparar-nos per tal que el conflicte, quan l'espai ha estat tradicionalment un domini pacífic, obert a tots per a l'exploració, i els beneficis milloraran la vida de pràcticament tots els éssers humans a la Terra. Com aviat veurem davant del Congrés dels Estats Units, la resposta serà perquè competidors altament capaços s'adonen de les extraordinàries avantatges militars i econòmiques que les capacitats basades en l'espai brinden als Estats Units i als seus aliats. En fi, aquí tenim el comandant Richard, doncs, plantejant la possibilitat d'un conflicte nuclear pel qual, doncs, s'ha d'estar sempre preparat. Fins ara, doncs, hem tingut un domini pacífic de la situació, parlant d'Occident, però clar, la cosa pot canviar en qualsevol moment, i són aquestes les paraules del comandant Richard. Potser el titular era una mica exagerat, ja sé que us heu espantat, però la possibilitat existeix, tard o d'hora podria passar. Per tant, doncs, bueno, s'ha d'estar preparat, i això és el que ens intenta comunicar aquest comandant. Jo espero, desitjo que no passi absolutament res. De fet, convido al senyor comandant i a tots els exèrcits del planeta a deixar de banda doncs, aquestes baralles estúpides i anem a disciplinar una miqueta doncs el... en fi altres espais, val? Intentem que no hi hagi guerra ni enfrontaments nuclears ni mandangues d'aquestes. En fi, anem a sentir un altre tema dels Babel Papi, a veure si ens sorprenen, amb el I've Got to Read You. Endavant, Babel Papi.
Na 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 na. I've got to reach you before you
recta final del nostre programa. Temps Ombrívol, un servidor, Dani Castillo, i porto la bomba. El Pentàgon confirma que els vídeos d'ovnis en forma de piràmide són autèntics. Got to get back to my baby. Els recents albiraments filtrats pel documentalista Jeremy Corbell i el periodista George Knapp inclouen imatges d'una misteriosa nau en forma de piràmide sobre destructors de la Marina dels Estats Units, juntament amb imatges d'altres tres objectes estranys, un dels quals sembla haver estat compartit a internet l'any passat. Si bé ningú sap què són realment aquests estranys objectes voladors, el Pentàgon almenys ha confirmat que les imatges són reals. Fotografies i imatges autèntiques gravades per la Marina dels Estats Units. Segons la portaveu del Pentàgon, Susan Gough, i les seves paraules textuals, puc afirmar i confirmar que les fotos i els vídeos a què es fa referència van ser presos per personal de la Marina. No hi ha més. Tot i que el Pentàgon ha corroborat l'autenticitat de les imatges, el Departament de Defensa dels Estats Units no ha ofert cap explicació. Per mantenir la seguretat de les operacions, sembla ser, i evitar revelar informació que pugui ser útil per als adversaris potencials. El Departament de Defensa no discuteix públicament els detalls de les observacions o els exàmens de les incursions reportades als camps d'entrenament o espai aeri restringit, incloent doncs, aquestes incursions inicialment designades com a UAP. En fi, doncs, que ho sapigueu, les imatges que es van filtrar per internet pels responsables documentalistes Jeremy Corbell i el periodista George Knapp són reals, són imatges reals confirmades doncs, pel Pentàgon. Aquí ho tenim, o sigui, una prova més que de tant en tant doncs, es veuen cosas extrañas que no es poden explicar i que no sabem ben bé què és. I fins aquí hem arribat i la setmana vinent més coses.
It's the time of the season.
Ha estat un plaer fer-vos companyia amb la musicaza que hem portat avui. Espero que us quedeu contentes i contents. La setmana vinent molta cosa més, moltes notícies rares, moltes músiques estranyes i també un personatge estrany que us acompanya cada setmana, un servidor, el Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio. Us espero dijous vinent a 2:15 de la nit i si sentiu la repetició del programa, doncs dissabte o diumenge a 6:15 de la tarda. Fins llavors, que sigueu bons, maques, macos, petonets per tothom i ens veiem. Adeu!
Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show?